Aquesta tarda us volem explicar una història, la història del Josep Milà, un pagès de Vilafranca que va néixer el 8 de desembre del 1921. Per tant, acaba de fer 95 anys. Ell es va enamorar de la muntanya en temps de guerra i va patir les represàlies del franquisme per dur el catalanisme als cims més alts del Pirineu. La seva vida és apassionant. Us imagineu com era fer un cim als anys 40, 50, 60? La seva història s'explica ara, o s'explicarà d'aquí poc, en un documental que s'està rodant i que es dirà Milà, resistència a la muntanya.
Era una persona molt forta, física i mentalment.
S'enamora de la muntanya, perquè ell ho diu així. Té un amor a primera vista amb la muntanya durant la guerra.
Ells anaven pujant cims i els falangistes anaven darrere d'ells i l'anaven deixant als cims a targetes en Visca Catalunya. L'any 48 això, bueno, era un tabú total, no? Tenen el quart que t'enganxessin.
Tinc constància de que en Josep Milà va fer el Mont Blanc amb xiruques. Per mi és una gran gesta.
Allà al Mont Blanc saps tu que si no portes una bona bota, les xiruques s'humitegen.
Era l'època del descobriment, abans no... era pura aventura, no?
Perquè Milà era un pagès. De fet, ha estat tota la vida un pagès. Un senyor que té un tros de vinya i que viu de la vinya, no?
Alpinistes, samurais... Coses més rares mos han de passar.
Avui hem anat fins a Vilafranca del Penedès per conèixer aquest home excepcional, en Josep Milà. Fins allà hi hem desplaçat la nostra unitat mòbil amb la Mireia Dalmau i el Ferran Guerrero. Mireia, bona tarda. Explica'ns on sou, amb qui estàs?
Hola, molt bona tarda. Doncs estic aquí molt ben acompanyada amb el Josep Milà. Estem amb el Marc Castejón, que és la persona, diríem que una de les persones ideòlegs d'aquesta història, d'aquest documental que s'està rodant, i estem amb el Ferran. He de dir que tots tres, el Marc, el Ferran i jo, anem molt abrigats, i el Josep va amb una camisa i amb una jaqueta al damunt, o sigui que és el que va menys abrigat de tots quatre. Josep, bona tarda.
Hola.
Bona tarda, com està? Vostè em comentava abans que la muntanya ja no hi va, però encara va cada dia a l'hort.
A l'hort. I la muntanya no hi vaig. M'hi porten, però els peus de la muntanya. Tinc un nebot que, com era petit, el vaig ensenyar jo d'anar a la muntanya. I ara en sap més que ara que és gran, en sap més que jo. I ell hi va i fa més coses que jo no havia fet. Però em ajuda... que no m'avorreixi tant a casa, i com ell va cap a Montserrat a escalar i pujar agulles i coses així, em deixa allà al peu de la muntanya i allà em passejo i ja sóc feliç solament de veure la naturalesa pel meu compte.
Ara explicarem la història del Josep ben explicada. Abans deixem que us presenti Marc Castejón, que és parent del Josep Milà. Quan el Marc era molt jove, l'ajudava a la verema i el Josep li explicava les seves històries de quan anava a la muntanya. Arran d'aquelles converses va néixer la idea de fer aquest documental explicant la vida del Josep i les seves proeses. Deia en Marc que el Josep Milà és un home excepcional. La seva casa ha estat durant molts anys un punt de trobada pels excursionistes de Vilafranca. Per què, Marc?
Bé, doncs, ha estat un punt important, doncs, perquè arrel de tots els fets que li van passar i que després segurament ell ho explicarà, doncs, van tancar el centre d'excursionista que s'havia muntat l'any 44 a Vilafranca i el van tancar l'any 50. Llavors, a partir de llavors, tota la gent que una mica volia anar a fer excursions per la muntanya i fer cims dels Pirineus i tal, doncs, molts passaven, com que el Milà sempre hi anava el cap de setmana, doncs molta gent passava per allà a veure on anava i si podia anar amb ell, i doncs, bueno, va ser un lloc de trobada de molts excursionistes.
El Josep ens explica també en el documental, Mireia, que va conèixer el Pirineu en temps de guerra, que durant la Guerra Civil mai va disparar un sol tret i que, tot i així, va ser feliç en aquella època. Per què això?
Perquè el pare em deia que com a baixer voluntari, que... va tinguer de, com que era menor d'edat, va tinguer de venir a firmar la seva autorització, perquè si no hagueren tingut de reclamar. Diu, et deixo venir perquè sé que vas a portar menjar amb els que lluiten i que no hi vas amb armes, perquè el pare no era de lluitar, era de paraules. En canvi, jo sóc de fets, però no de matar, d'acció, ajudar. I aquest ha sigut sempre el meu lema, ajudar amb els que lluitaven, i a la muntanya, després, com hi anava, ajudar amb els que venien, mai he anat a competir, mai no, la meva intenció no era arribar al primer pavador, a descobrir camins i portar-hi gent que no coneixien, nois joves. Jo he portat una nena de 12 anys, que això no s'ho creu ningú, però només els que saben, a dalt el Montblanc. Després d'un any de preparar-la, com estava segur, la vaig lligar amb una corda com una cabreta i em va seguir amb la seva voluntat. I no va tenir mai cap moment d'espal ni res. Jo vaig tenir una decepció que li explicava abans. Diu, cuidado, que l'últim tram del Montblanc, diu que hi ha una aresta molt fina de glaç i allà no sé si podrem passar. I bé, doncs, passem tot això i com vam arribar dalt? Dic, nena, ja som dalt. Diu, això és dalt? M'esperava molt més. Va tenir una decepció. La gent els has de preparar primer. Si els hi prepares el cervell, estan disposats a assumir el risc que els hi... Però el cervell i el cor i el cos els hi has de preparar.
Josep, per vostè la muntanya és la vida. Vostè es va enamorar de la muntanya i de la natura durant la Guerra Civil. Després va passar per un camp de concentració a França, 7 mesos, i se'n va escapar. Es va instal·lar a Vilafranca i va continuar fent excursions. I durant aquestes excursions va tenir un problema amb els falangistes que el van arribar a detenir. Perquè vostès, mentre feien les excursions, deixaven paperets i notetes a les muntanyes que no agradaven gaire als falangistes, oi? Què va passar?
No. Jo vaig conèixer un amic, Josep Lleudó i Majoral de Barcelona, que ell van fer la primera excursió cap al Pallars i organitzada per ell. I duia unes targes en blanc amb una bandera catalana amb un cantó. I a dalt aquella... A l'arribar a cada pic que en van fer 17, i deixàvem aquella targa només de dir visca Catalunya, som catalans i Catalunya contra gran tornarà a ser rica i plena, i coses així escrivíem. Mai dic res contra el règim. I això, uns falangistes que estaven fent un circuit per allà, es van agafar 4 de targes d'aquestes. I es van agafar nosaltres, llavors, com tornaven cap a casa amb els inagraïts a l'estació de Cellers, ens van apalissar i ens van portar a un poble d'allà al vora... Com se diu?
A Balaguer.
A Balaguer, i ens van tenir 3 dies tancats... Això era l'any 49. Mare 3 dies tancats a l'església de Balaguer. Van demanar instruccions de nosaltres, i llavors ens van fer... ens van preparar ja un com se diu?
Els hi van fer un judici, m'explicava abans, els van condemnar, però no van arribar a anar a presó. Per què no van anar a presó, Josep?
Es van condemnar 6 mesos i un dia per escriure visca Catalunya. En aquell temps, a dir visca Catalunya, diu la sentència, que volia dir mori Espanya. Per això es van condemnar.
I a vostè després li van retirar la llicència federativa per escalar muntanyes a l'estranger, però tot i així no va deixar mai de fer sancions, no?
Mai, sempre.
Sempre a la muntanya, Josep.
A la muntanya, empaitats pels guàrdies de frontera i havien d'escapar cap a Andorra o cap a França per no ser detinguts, perquè com que corrien més que els que ens perseguien, mai ens van agafar.
L'any 89, el Josep... Perdona, Mireia, no, que anava a llegir això, que l'any 89 a la Generalitat de Catalunya li va atorgar al Josep la medalla com a forjador de la història esportiva a Catalunya, però en canvi la Federació Espanyola de Muntanyisme no li va tornar la llicència fins l'any 2004. O sigui, li retiren els anys 50 i no li tornen fins a 54 anys després.
Sí, senyor.
Però quina vergonya és aquesta, llavors, Josep?
Semblava que encara... Però com que llavors ja no em perseguien, perquè com que tots ja sabien el que havia fet i tot, no ens van preocupar. Però l'any 2004 me'l van treure oficialment ja.
Una mica tard, Josep, una mica tard.
Sí.
Li van tornar tard.
Diu, més val tard que mai.
Sí, però, escolti'm, també diu moltes coses, que li tornin tan tard. Josep, sap qui l'admira molt, a vostè?
No.
La Núria Piques. La Núria Piques. Núria, la tenim al telèfon. Sí. Núria, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Escolta'm, qui és
hola,
per tu?
Núria.
Hola, Núria.
Hola.
Hola, quina veu d'ocellet més maco que sento.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, em fa molta il·lusió parlar amb vostè, de veritat. L'estic escoltant i molta emoció.
Qui és el Josep Milà per tu, Núria?
Doncs un geni, una figura, no tan sols de la muntanya, sinó del nostre país, un lluitador incansable, un pioner.
Jo amb tu no he fet res, però sé que has fet moltes coses, també.
Sí,
m'agradaria ser jove per anar junts a la muntanya.
Oh, i tant que sí. N'he portat
moltes de nenes i senyores a la muntanya.
Però, Josep, tal com pujaves tu les muntanyes, no té res a veure com es pugen ara, no, Núria?
No.
Doncs sí, els temps canvien, però les muntanyes són les mateixes i al final elles són qui tenen l'última paraula. Ara doncs, l'estil és lleuger, els materials canvien, però vaja, l'essència al final és la mateixa.
Però clar, ell pujava amb xiruques, va arribar a pujar xiruques al Mont Blanc, imagina't tu això, Núria.
I amb el barca, doncs aquí, Roger, amb el barca.
I amb barques.
Aquí tampoc estem gaire allunyats, perquè jo en sé d'alguns que el fan amb bambes, però vaja, és increïble la gesta de pujar-lo amb xiruques, aquella època sense tenir doncs, totes les prediccions i tot el material que es tenia, que tenim ara.
Digues, Josep, digues, què volies dir?
Sí, el NAC molt equipat ho han de fer els que tenen el cos poc preparat. Si tens els peus preparats i tot això, ja he fet ascensions als tics d'Europa, que hi ha aquelles pedres tallants amb el barques, perquè els meus peus podrien córrer per sobre aquelles pedres.
Exacte, vol dir que estava molt ben preparat.
Si tens el cor preparat, no? Els peus ja van sols,
Això vol dir que anava ràpid per la muntanya i que necessitava menys material, això és un fet.
Sí. Jo podia anar amb menys pes que els altres.
Correcte.
I després, com que he fet dejunis i tot, n'hi ha que per fer... Per perdre quilos han de prendre drogues i coses. Jo vaig fer una excursió als Andes, que vaig estar 30 dies a l'altoplano de Bolívia, i en 30 dies vaig perdre 7 quilos.
I tant.
7 quilos. I quan vaig arribar a casa, al cap d'un mes, ja els havia recuperat.
Escolta'm, Núria, una pregunta ràpida. El Josep, ja ho has sentit, va ser detingut i jutjat per haver deixat targetes amb la Senyera i estrofes del Segador, això l'any 49. Tu acostumes a creuar la línia d'arribada o pujar al podi amb una Senyera. No sé si t'has trobat alguna vegada amb algun problema polític i que algú ho hagi intentat aturar, això.
Doncs sí, correcte. Bé, he tingut opinions de tot tipus, algunes doncs, molt desagradables. I també doncs, l'any 2012 recordo que vaig entrar a meta amb una estelada i es van haver de reunir els jutges per decidir si em retiraven el premi, no? Va ser, doncs, a mi la veritat és que em va fer tot una mica de riure. Al final, doncs...
Hi ha coses que no canvien, Núria?
Hi ha coses que no canvien.
Hi ha coses que no canvien. Escolta'm, una última pregunta, perdona, Núria, és que se m'acaba el temps. El Marc, el documental, això no ens n'hem d'oblidar, això ho hem de dir. El documental sobre la vida, aquesta vida fantàstica del Josep Milà, està en fase de rodatge, a l'espera d'aconseguir els diners per acabar-lo, però heu fet un Verkami, no? Quants diners necessiteu? Marc.
Sí, hem fet un Verkami des de fa una setmana que vam obrir. Necessitem 6.000 euros com a mínim per fer un bon documental del Milà. Això no vol dir que en necessitem més per millorar-lo, no? Però 6.000 euros sí que és el que necessitem i de moment ens està anant prou bé. En portem gairebé 4.000 i realment estem veient que és una història que interessa o que és molt potent per nosaltres.
Us falta una última seqüència, Josep i Núria, una seqüència de vosaltres dos junts, home, fent una muntanya amb barques o com sigui.
Per mi està fet això, quan vulgueu.
Doncs vinga, ho apuntem, això.
I tant que sí.
Josep!
Digues.
Una abraçada molt forta. Només una última pregunta. Enyores molt la muntanya?
Sí, i tant com l'enyoro. Sí.
Aquí s'està emocionant, jo crec que ens acabarem emocionant tot, Roger. A mi m'ha agradat molt una cosa que m'ha dit el Josep, per acabar, que jo li he preguntat com s'ha fet Josep per veure, per pujar tantes muntanyes de tot el món. I vostè què m'ha dit? Jo no he gastat ni un duro en anar al cine?
No, perquè jo anava pel meu compte, sense cap subvenció, sense competitivitat. Com marxàvem de casa, anàvem a trobar si érem al Perú, anàvem amb els inques, anàvem a dormir amb els inques. Si érem a Mèxic, amb els maies. Si érem als Estats Units, les reserves índies del Gran Canyó del Colorado, els aborígens d'Austràlia, i aquests, amb aquests sempre estàs ben rebut. Et tracten més bé la gent pobra, la gent treballadora, que no pas la gent de ciutats.
Josep, quan tens una passió l'has d'enfocar totes les teves forces cap aquí. Moltíssimes gràcies, Núria, per ser-hi, el Marc Castejón, que hi hagi molta sort amb aquest documental, i el Josep, una abraçada ben forta i felicitats per aquests 95 anys i per tota la feina que has fet. Una abraçada.
Felicitats,
Josep. Gràcies. Gràcies, noi.
Gràcies. Moltes
gràcies.
Adéu,
adéu. Gràcies a la Mireia i al Ferran Guerrero per aquesta connexió. Una abraçada.
Fins ara.
Adéu. Estat de Gràcia.